Són 2:15. Comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem repassant l'actualitat en titulars d'aquest dimecres 11 d'octubre. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, creu que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va mostrar molt noble oferint diàleg i la mà estesa al govern espanyol.
L'alcaldessa, diputada de Junts pel Sí, per tant, present a l'hemicicle durant la compareixença del president, considera que Puigdemont va complir i va donar valor al resultat del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Són algunes de les declaracions que ha fet l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, que podreu escoltar tot seguit.
I també repassarem les valoracions que han fet els representants de les formacions polítiques presents al consistori calellenc.
L'Ajuntament de Calella atorgarà per quart any consecutiu subvencions per al pagament del lloguer als menors de 35 anys.
Els joves d'entre 18 i 35 anys que vulguin sol·licitar ajuda han d'estar empadronats a Calella com a mínims els 6 dels últims 10 anys i han de tenir una renda d'entre 150 i 550 euros mensuals.
La Fundació Sant Joan de Déu rep 4.005 euros del concert solidari de Festa Major de la Minerva d'enguany.
Els diners serviran per al micromecenatge per a la campanya de Para los Valientes.
Un cartell amb bandes com Phil Campbell amb The Buster Songs, exguitarrista de Motorhead, Slave Down, The Choir Boys, els nord-americans Voodoo Fix. Aquesta és la proposta del Rockfest d'aquest proper divendres dissabte, 13 i 14 d'octubre, a la Fàbrica Llobet.
Enguany aquest festival arriba a la 5a edició. Encara es poden comprar les entrades per internet amb descomptes importants respecte al preu de guixeta del proper dia 13. Comencem a repassar l'actualitat d'avui, molt centrada en un tema, la compareixença d'ahir del president Carles Puigdemont, que va anunciar a la tarda, recordem-ho, la suspensió de la independència per contribuir al diàleg amb l'Estat espanyol. Les paraules del president van ser seguides amb atenció per part dels diferents partits polítics, però no tot arreu han estat acollides de la mateixa manera. Igualment de pendents hem estat aquest matí de la compareixença del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en resposta a les paraules que va dir ahir el president de la Generalitat. De tot el que va passar ahir, hem parlat amb l'alcaldessa Montserrat Candini, que precisament era present a l'hemicicle perquè recordem que és diputada de Junts pel Sí. Escoltem l'entrevista. Montserrat Candini, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Parli'ns una mica, perquè més vostè, a més de ser alcaldessa, és diputada i ahir estava al Parlament, una primera valoració del que va passar ahir, del discurs de Carles Puigdemont.
Bé, jo ho valoro molt positivament, és a dir, nosaltres el que hem fet és donar complir, és a dir, no podíem de cap de les maneres no donar valor efectivament a la jornada de l'1 d'octubre, una jornada de l'1 d'octubre que es va votar, que 2.200.000 persones van poder emetre el seu vot, que malgrat que per part del govern espanyol deien que no hi hauria urnes i que no hi hauria paperetes, va haver urnes i va haver paperetes. En aquesta mateixa jornada, prop de, es calcula, de 700.000 vots que no es van poder comptar. En aquesta jornada va haver més de 800 i pico de ferits, és a dir, ens trobem davant d'una jornada que enfront de la democràcia hi ha una repressió. I per tant jo crec que ahir el que va fer el president és la crònica real del que va passar. Nosaltres l'únic que volem és votar, l'únic que volem és votar i com vam votar, però sobretot votar amb garanties plenes i no com un element de repressió, que és l'únic llenguatge que aplica per part del govern de l'Estat. Va ser una jornada històrica, va ser una jornada densa, emocionant, i vam fer el que hem fet nosaltres sempre, que quan hem dit que el que volem és doncs diàleg i mediació. Jo crec que el gest per part del president Puigdemont, d'evitar, doncs ja, proclamar d'una manera clara la independència i en canvi llançar doncs aquesta última oferta de diàleg i de mediació, jo crec que dona un valor importantíssim amb un gest simbòlic de que realment en democràcia i en política difícilment podem trobar mots més importants que sigui diàleg i mediació.
El discurs del president l'hem llegit 23 vegades per entendre'l. Es nota que hi ha un treball previ per dir les paraules concretes, i això ho ha dit tothom, no és una opinió, podríem dir que s'ha valorat. Hi ha qui el veu molt estratègic, d'una molt bona estratègia, vostè també ho deia, però hi ha qui el va deixar una mica fred, això sí.
Bé, en grans moments es necessita moltíssima intel·ligència i molta alçada, diguem-ne, de mires, no? Jo crec que, insisteixo, no?, que ahir el que va fer el president és un gest absolutament noble, el d'insistir una vegada més amb el diàleg i amb la mediació, i tenint en compte que amb el que ens ha costat tot, amb la lluita, amb la voluntat realment d'arribar a l'objectiu final i que els que ho defensem d'una manera clara, com és la voluntat de poder ser un país independent, no ens vindrà des del punt de vista de 15 dies o d'un mes, sinó el que es tracta sobretot d'arribar de la manera més serena, més tranquil·la i més cohesionada possible.
El president va parlar de mediació internacional, alguns que es coneixen va dir i altres que no, i a banda, tenint en compte que hi havia 1.000 periodistes acreditats al Parlament, també era un discurs de cara a la comunitat internacional, no solament pels catalans i pels espanyols, sinó també de portes en fora.
Efectivament, i li puc donar fe com a persona doncs, que lògicament al ser diputada doncs, estava en l'hemicicle i en el propi edifici del Parlament, l'expectació era màxima, 1.000 mitjans internacionals, i per tant el president Puigdemont no parlava únicament per Catalunya i per Espanya, sinó que parlava pel conjunt del món. Jo crec que diguem l'altaveu que tenim des del punt de vista com a país no s'havia tingut mai. Si parlaves amb els diferents corresponsals d'altres mitjans, tothom en el que jo mateixa vaig poder parlar, doncs tothom entenien que el que estava fent el president Puigdemont era d'un gran gest d'estadista, en tant quant el que estava fent és insistir per damunt de tot de que el diàleg i la mediació és l'últim que s'ha de perdre.
Vostè que hi era a l'hemicicle, alcaldessa, què va passar aquella hora que estaven tots pendents, nosaltres i podríem dir mig món, pendent de que a les 6 comencés el seu discurs Carles Puigdemont? Va començar a les 7 i hi havia moltes suspicàcies que si és perquè la CUP no acaba d'estar d'acord, que si es vol canviar una cosa o l'altra. Què va passar aquella hora?
No, jo crec que és lògic, que amb l'atenció que hi havia, amb l'expectació que hi havia, doncs que una hora, doncs en aquest sentit pot semblar que és molt, no? Però el que s'estaven polint era, doncs, diguem-ne, una part de detalls de lo que era la pròpia declaració que després vàrem signar cadascú dels diputats sobiranistes, i per tant, com que érem tots plenament conscients de que era un moment històric i era una jornada històrica, doncs el que calia era polir tot bé i que les paraules mesuressin exactament allò que volíem dir i fer.
És a dir, que no era tant pel discurs de Carles Puigdemont, sinó per la declaració posterior que varen signar tots.
Efectivament, vull dir, el president, com ho ha dit vostè, doncs ja ho ha tingut molt treballat, molt elaborat, molt madurat els seus gestos, molt madurada també l'expressió, el valor de cada mot, el valor de, diguem-ne, del propi relat i del conjunt del relat, i el que es tractava en tot cas és de que doncs, a última hora doncs, allò que després s'assignava doncs, que també estigués doncs, a fer tot amb la mateixa cura.
Li pregunto per la CUP, perquè ja quan encara pràcticament no havia acabat el discurs del president, Arran ja feia alguns tuits, ja sabem com són les xarxes, parlant de traïció. De fet, la CUP en l'hemicicle no va aplaudir el president, i després, tot i signar aquella declaració, en roda de premsa Quim Arrufat va dir que la confiança havia quedat tocada, i a més va posar un termini a aquest diàleg, aquesta oferta de diàleg, aquesta mà estesa de Carles Puigdemont d'un mes, no? Espanta el paper que es pugui trencar, el que pugui passar amb aquest suport que ha donat la CUP al procés, perquè més ha dit que deixarà el Parlament, que no hi anirà si no és per fer aquesta votació de la proclamació final, no?
Mira, jo em quedo amb la imatge de signant tots ells doncs aquesta mateixa declaració, no? I per tant la confiança també està en aquest punt. És evident de que els inputs, els tempos, les emocions doncs es dosifiquen i s'expressen de manera diferenciada en cadascú en funció del grup que representes i sobretot, doncs diguem-ne, de la manera que tens d'entendre el moment i com planificar també el futur, i això és absolutament legítim, no? Per tant, legítim és la CUP com tan legítim és per part de Junts pel Sí, que és el que jo represento en el, en la meva, en el meu escó dins de la cambra, no? Per tant, el mateix respecte que es demana per la CUP jo demano per Junts pel Sí. Jo crec que ara és un moment també, com s'ha fet fins ara, d'anar plegats i de no imposar res, no? I per tant, jo crec que la imatge de signant tots els que vàrem signar és la principal garantia de que el compromís es manté ferm.
Doncs ens quedem amb aquesta imatge que vostè diu, continuem parlant perquè segur que hi ha més informació i a més estem pendents doncs, que del que faci o no faci el govern espanyol. Moltíssimes gràcies.
A vostè, moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
I seguim a Calella perquè el president del PDeCAT a la ciutat, Marc Buch, mostra total confiança en el president i assegura que va enviar un missatge clau per a la comunitat internacional.
Ha actuat doncs, amb un clar sentit d'estat, reformant una vegada més i per enèsima vegada doncs, la nostra voluntat de diàleg i sobretot doncs, també ha estat un missatge clau per la comunitat internacional, un missatge molt clar i bé, doncs, en tot cas és una evolució molt positiva, està fet doncs, des de la raó, una resposta estudiada i per tant doncs, l'estratègia entenem doncs, que és la millor i a més doncs, un missatge de confiança plena amb el president i el seu govern doncs, perquè el president Puigdemont és una persona molt compromesa doncs, ha estat demostrant doncs, al llarg de tot aquest període en tot el seu mandat i per tant doncs, confiança plena que tant el govern com el grup parlamentari de Junts pel Sí doncs, deuen tenir molt clar quina és l'estratègia a seguir, doncs, per tant confiança plena també.
Per part d'Esquerra Republicana, el president de la formació a Calella, Òscar Ogé, es mostra satisfet, tot i reconèixer que tenia altres expectatives. Tot i això, creu que es tracta d'una bona estratègia que els hi dona molta confiança i que servirà per trobar suport internacional.
Doncs sí, estem satisfets. Al principi vam tenir una mica allò de dubte, ara, perquè no sabíem exactament com seria la proclamació. Llavors, el que passa que després, reflexionant i comentant-ho amb els companys, i això no sé què hem vist, que és una jugada o una estratègia que ens dona confiança, no en el futur. Fins ara sempre hem estat confiats amb aquest govern, amb el govern i amb el president i amb el vicepresident, i creiem doncs, que si han pres aquesta decisió, pensem que és una bona decisió de cara al futur, no? I que tot al final pugui esdevenir o s'apliqui finalment la proclamació d'independència.
El president comarcal del Partit Popular al Maresme, Diego Sánchez, qualifica l'actuació de Puigdemont ahir al Parlament d'espectacle esperpèntic. Afirma que ha tensionat la societat catalana i ha fet que el sector econòmic fugi de Catalunya per la incertesa. A més, diu Sánchez, ha decebut els partidaris de la independència.
El que vam viure ahir va ser un nou episodi de la sèrie La que se avecina, versió friki independentista catalana. És a dir, el que van fer és un altre moment esperpèntic del senyor Puigdemont demanant una compareixença en el Parlament de Catalunya per dir alguna cosa que no deia que no faria o que faria alguna cosa que deia que no anava a fer. És a dir, tot un disbarat justament per continuar tensionant i fracturant la societat catalana.
Per cert, que Diego Sánchez ha valorat també la decisió d'aquest matí del govern espanyol de requerir a Carles Puigdemont perquè aclareixi si va o no declarar la independència.
El que fa el govern d'Espanya és requerir al govern, al president de la Generalitat, ben bé què va fer ell. És a dir, se li pregunta, se li requereix que es posicioni si està amb la legalitat, si està amb l'ordre constitucional, si està amb l'estat de dret, si està amb la llei, i si és així, benvingut, perquè sempre si renuncia al seu projecte temerari d'una possible o hipotètica Catalunya independent, si renuncia a aquest projecte, per què no poder començar a parlar i poder començar a dialogar?
Per part d'Iniciativa, Sebastià Tejada considera que el ple d'ahir va ser caòtic. Tejada afirma que Puigdemont no tenia més alternatives i va optar per una declaració d'independència retòrica i una aturada pragmàtica. Recorda més que no està legitimat per com es van aprovar al Parlament les lleis del referèndum.
El president Puigdemont va intentar fer l'única cosa que podia, fer una declaració retòrica per alimentar una mica, per donar una certa satisfacció als més impacients, però fer una declaració pragmàtica d'aturada de màquines, en el sentit de que, bueno, era evident que davant les senyals que s'estaven rebent era impossible declarar la independència. Declarar la independència era impossible i les senyals que rebien, és a dir, la manca de suport internacional, la fugida d'empreses, la incipient baixada d'activitat econòmica i les ofertes de mediació eren, en definitiva, només escenografia.
Dir-vos que Ràdio Calella Televisió s'ha posat en contacte amb responsables municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i de moment no han volgut fer declaracions. En qui sí hem parlat és amb el regidor de la CUP a Calella, Jean Catà, de la postura de la seva formació precisament ahir sobre el que va passar al Parlament. Escoltem tot seguit. Jean Catà, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, expliqui'ns, després del que va passar ahir, de tot el que va passar ahir al Parlament, perquè s'han dit moltíssimes coses, no? A més, la CUP ja va expressar clarament ahir el que li havia semblat, però m'agradaria que, després d'unes hores de repòs, vostè ens fes una valoració.
Sí, bueno, bé, el que sota el nostre punt de vista és més rellevant és que ahir vam signar una declaració d'independència juntament amb Junts pel Sí, que el que fa és donar continuïtat al referèndum de l'octubre. I el que passa és que clar, aquesta declaració no es va signar en seu plenària al Parlament, sinó que es va fer diguem fora diguem dels mecanismes institucionals. Nosaltres entenem que ahir el que tocava fer era declarar la República Catalana. De fet, havia de ser així, això, fins pocs minuts abans d'iniciar el ple. Nosaltres per què creiem que ahir tocava fer això? Doncs no només perquè així ho havíem, diguem, pactat i així estava escrit en les lleis del referèndum i de transitorietat, sinó perquè entenem que era, diguem, doncs un... és el mecanisme i és la manera de forçar, diguem, a l'Estat espanyol i a la comunitat internacional de forçar en aquesta segona fase que seria la, diguem, la mediació, no? Hi ha una mediació necessària que s'ha de fer entre l'Estat espanyol i el poble de Catalunya i aquesta mediació, clar, tal com està una mica al pati, perquè ens entenguem, tal com nosaltres veiem com són les reaccions directes de l'Estat espanyol, ara mateix aquesta mediació és inviable.
No creu que amb el que va fer el president ho fa més fàcil? Perquè, de fet, el discurs el que era una crida al diàleg.
És a dir, el que va passar ahir és que fins poques hores abans de començar aquest ple ja entenem nosaltres que el govern té uns indicis més clars que els que tenia abans de que hi hagi una figura, diguem, de mediació, i aquesta figura entenem que serà alguna figura, diguem, internacional que pugui intercedir a les dues parts. I això fins aquí ho podem entendre perfectament. El que passa és que nosaltres veiem que des de l'òptica espanyola, amb les negacions negatives, diguem, constants que hi han de seure's en una cadira per parlar-ne del tema, hem de posar elements de pressió per tal de que acabin, diguem, cedint i acabem, diguem, doncs, mediant el conflicte d'una manera política.
És a dir, perdoni, creu que els fa febles davant del govern espanyol el que va passar ahir?
No és que ens fa febles. De fet, això ho veurem a les properes hores. Ara mateix, diguem, no tenim els elements necessaris com per valorar si ens fa febles o no. El que és evident és que el que estava aprovat en les lleis de transitorietat i la llei del referèndum era que ahir tocava proclamar la República Catalana des del Parlament. Això és evident. Que aquí hi ha hagut un nou escenari? Bé, hi ha hagut un nou escenari. Aquest nou escenari a nosaltres se'ns va informar molts pocs minuts abans de començar el ple, i això doncs es contradiu totalment amb la, diguem, amb l'estratègia negociadora que portàvem fins ara doncs portàvem una sèrie d'escenaris, una sèrie de pantalles en les que tots plegats havíem, diguem, sigut capaços de portar-les endavant amb una unitat exemplar i amb un, i amb, diguem, amb, amb una cohesió, no?, molt, molt alta, que és el que nosaltres entenem també que ens ha portat els èxits que ens han portat. De totes maneres, m'agradaria també fer un petit incís en el, en la posteriori, és a dir, ahir no es va declarar la, la República al Parlament. Nosaltres entenem, clar, i el que es va fer va ser una fórmula estranya que nosaltres no l'entenem, i que això ho hem dit per activa i per passiva, i ho repeteixo ara, aquesta forma de sense proclamar la, la declaració d'independència al Parlament, es suspèn els seus efectes. Suspèn els efectes d'una cosa que no ha estat proclamada, és a dir, és una forma com a mínim estranya, i és el que nosaltres no enteníem. Però tot i això, el que un cop fet, no?, i les coses són així, nosaltres també tenim els equilibris parlamentaris, són els que són, la nostra força i la nostra influència parlamentària és la que és, i en som molt conscients, i tampoc no estem, diguem, en situació d'ara, diguem, de tensar més la corda. Entenem que va passar el que va passar, perfecte, doncs a partir d'aquí, doncs avancem, i el que nosaltres proposem en aquesta, diguem, en aquest punt de vista d'avançar és, primer de tot hem de tenir molt clara aquesta temporalitat d'aquesta suspensió. És a dir, ahir el president va suspendre una declaració i la va suspendre d'una manera indefinida, i això sí que no, el que no ens podem permetre és tornar al dilacionisme i tornar al processisme i tornar, diguem, a tot d'unes pantalles enrere que ja teníem superades. És a dir, el govern de la Generalitat i el president han de definir d'una manera molt clara quina temporalitat ens marquem per tal de tirar endavant tota aquesta mediació amb l'ajuda internacional. Nosaltres, des de la CUP, proposem que aquesta temporalitat entenem com a raonable al voltant d'un mes. En un mes s'han de fer, diguem, totes les gestions necessàries, internacionals i nacionals, per tal de poder seure. Si en un mes no tenim uns resultats raonables, no hi ha un, diguem, un canvi de pantalla, perquè ens entenguem, llavors hauríem de recuperar el full de ruta inicial, que era declarar la independència des del Parlament de Catalunya, i a partir d'aquí se'ns obririen tot un seguit de portes. Però nosaltres entenem que aquest és l'escenari intel·ligent, és l'escenari que obliga a l'Estat espanyol, com a mínim, haver de seure, si no és directament amb el govern català, perquè ara mateix, doncs, tal com estan les relacions, doncs és difícil, si més no, hauria de seure l'Estat espanyol amb comunitats internacionals per tal de trobar una manera de desencaixar, diguem, el conflicte, no?, d'una manera política, que, i sense barrejar-hi, doncs, elements judicials, elements repressors, policials, militars, etc.
Doncs a veure com evoluciona aquest tema. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
107.9 FM.
Quan algú et demani que els recomanis una perruqueria, pots aconsellar-los la teva, lògicament, o adreçar-los a Montana Perruqueria. I no pateixis, quedaràs bé, perquè a Montana Perruqueria, com ja saps, tenim mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabells i pentinat, sigui de l'estil que sigui. Montana Perruqueria. Per evitar esperes i guanyar temps, pots demanar hora trucant al 93 769 46 28, 93 769 46 28. Montana Perruqueria, de Montse Soler, plaça de l'Església, Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I l'Ajuntament de Calella atorgarà per quart any consecutiu subvencions per al pagament dels lloguers als menors de 35 anys.
Els joves entre 18 i 35 anys que vulguin sol·licitar l'ajuda han d'haver estat empadronats a Calella com a mínim 6 dels últims 10 anys i han de tenir una renda d'entre 150 i 550 euros mensuals. La subvenció serà d'entre 300 i 500 euros en funció del nombre de sol·licituds que tinguin. Ho ha explicat la regidora de Joventut de Calella, Cindy Rando.
Bé, nosaltres disposem d'una partida de 6.000 euros i en funció del número de sol·licituds de subvenció atorgarem entre 300 a 500 euros. El que volem d'aquesta manera és intentar que totes les persones que demanin aquesta subvenció doncs puguin beneficiar-se. Sempre i quan portin 6 anys empadronats dels últims 10, sobretot, que no tingui cap altra propietat al seu nom. Nosaltres el que volem des de l'equip de govern doncs és poder ajudar al col·lectiu de joves que es puguin emancipar i sobretot acompanyar-los en aquest procés. Per tant, el que a nosaltres ens agradaria és que es quedessin aquí a la ciutat i poder-los ajudar.
L'Ajuntament espera amb aquesta mesura fomentar l'emancipació dels joves a Calella.
I la Fundació Sant Joan de Déu rep 4.005 euros del concert de festa major d'enguany. Els diners serveixen per finançar, a través del micromecenatge Para los Valientes, la construcció d'un centre dedicat a la investigació del càncer infantil. El concert de l'orquestra Costa Brava, que es va celebrar a l'Embalat durant la festa major, va recaptar aquesta xifra, 4.005 euros, que aquest matí han estat entregats a una família calellenca que fa d'enllaç amb la Fundació Sant Joan de Déu.
El receptor d'aquests diners i representant de la campanya Para los Valientes a la nostra ciutat, Jordi Bosch, ha destacat la importància de la solidaritat de Calella amb el projecte de la construcció d'aquest centre d'investigació i se sent molt orgullós de ser el portador d'aquest xec a la Fundació.
És una aportació més de la nostra ciutat, d'aquesta ciutat amb ànima que estan ben sorpresos a l'hospital, no? Vull dir, evidentment hi ha moltes accions de solidaritat arreu de Catalunya, però sí que ens hem de sentir molt orgullosos de la iniciativa que ha tingut Calella. Bé, és una ciutat amb ànima, és a dir, des de qualsevol part de la societat s'ha implicat el teixit comercial, la societat en ple, i nosaltres estem absolutament orgullosos de poder fer entrega d'aquests diners.
Jordi Bosch és un pare de família, de la família calellenca que està patint aquesta malaltia, i té molt clar que aquests diners serviran perquè en un futur la investigació serveixi per trobar una cura definitiva.
4.000, 5.000 gràcies, diria jo. Vull dir, és una aportació econòmica que simbolitza, pues, un esperança i ganes de que aquest projecte es consolidi, i que, de fet, hem palpat que és una cosa de tots, ja no de nosaltres, sinó de les famílies que ens està tocant passar aquests moments i que malauradament vindran en el futur immediat.
El dia d'avui el projecte compta ja amb més de 6 milions d'euros dels 30 milions que necessiten.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I canviem de tema perquè acabarem amb una mica de música, una proposta per aquest cap de setmana, per divendres i per dissabte. Phil Campbell, l'exguitarrista de Motorhead, és l'estrella convidada al Calella Rock Fest 2017. El Calella Rock Fest arriba aquest any a la 5a edició amb la intenció de consolidar-se en el calendari musical.
Jordi Puig, membre de l'associació Rock on the Rocks, ha comentat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que enguany la situació política que estem vivint potser es reflecteix en l'afluència de públic.
Tu saps que les situacions polítiques que no són... Bé, quan hi ha una mica d'incertesa, bé, sí. El que ha passat amb els bancs, doncs també pot passar amb les persones, no? I amb el turisme i tot això. I crec que hi ha una mica de segment d'aquest públic que potser en lloc de venir aquí, doncs han preferit anar a un altre lloc.
Puig ha destacat que l'exguitarrista de la banda de rock britànica Motorhead, l'estrella convidada d'aquesta edició del festival, actuarà divendres.
Després, podríem dir que el convidat estrella del divendres és l'exguitarrista de Motorhead, l'irlandès Phil Campbell, que ha muntat banda juntament amb els seus tres fills, i bé, es dediquen evidentment a tocar cançons d'ells, però a més totes les versions de rock, de grups de rock dur, i a més evidentment versions de Motorhead.
El Calella Rock Fest arrencarà divendres amb les actuacions de The Voodoo Fix, Phil Campbell at the Buster Songs i la banda D.A.D. Diumenge serà el torn de Simon McBride, Crazy Licks, Julie John Roth i The Choir Boys.
Arriba el moment de fer-vos la pregunta de quin temps farà les properes hores, que estem entre encara temperatures d'estiu, i si arriba aquesta tardor meteorològica, doncs ho sabem amb el Quim Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui continuem parlant d'una jornada esplèndida, un dia completament assolellat a tota la comarca, amb sol i amb temperatures que pugen. Tenim valors ara mateix entre els 24 i els 25 graus i encara poden pujar una miqueta més a primeres hores de la tarda d'avui. Una tarda en la qual, per cert, tindrem vent de garbí moderat a la costa maresmenca i, per tant, la mar també estarà una mica més alterada, amb maró a tota la costa mare de la comarca. Pel que fa a les temperatures, aquests pròxims dies continuaran càlides pel que és l'època de l'any. Trobant canvis importants no se'n veuen per enlloc, tant demà com demà passat, continuarem parlant de domini del sol, si bé sembla que de cara a divendres els núvols baixos podrien augmentar una mica, però seran núvols sempre poc importants i que no han de deixar cap mena de precipitació. Els vents, demà més afablits, altre cop però del sud-sud-oest de cara a la tarda. La situació marítima dominada pel marejol i demà passat tres quarts del mateix. S'esperen vents fluixos i una situació marítima força tranquil·la. El cap de setmana, tant dissabte com diumenge, d'augment tot continuarà igual i, per tant, tot i la presència d'alguns núvols en conjunt, l'ambient serà assolellat i les temperatures continuaran clarament superiors a les normals per l'època de l'any.
Doncs ho deixem aquí, fins aquí aquest repàs de l'actualitat a Calella, pendents, això sí, que hem estat del que va passar ahir al Parlament, aquesta proclamació d'independència suspesa que va tirar endavant Carles Puigdemont i la reacció que ha tingut de per part del govern espanyol d'enviar aquest requeriment al president de la Generalitat perquè aclareixi si sí o si no va proclamar la independència a Catalunya. És tot de moment amb el nostre company Víctor Riera, el control tècnic, Andrea Medina i Mercè Roura, moltes gràcies per escoltar-nos. Informatius de Ràdio Calella.